Estel Migdia, amb Olma Giró.
1 milió dels refugiats que han fugit de la guerra a Ucraïna són nens. Aquestes són les xifres actualitzades d'ACNUR, qui també calcula que seran més de 4 milions les persones que deixaran enrere la seva vida al país després de veure's estroncada per l'arribada dels tancs, de les milícies, de l'odi i de les amenaces. Aquest piano és el primer que senten milers d'ucraïnesos quan creuen la frontera. El toca Clavier Kunz, un músic alemany que va decidir agafar el seu piano per fer, en la mesura del possible, una mica menys freda l'arribada d'aquests refugiats. A Catalunya es calcula que ara per ara ja han arribat unes 1.200 persones refugiades. La majoria d'ells són dones i infants, tot i que aquestes dades asseguren que aniran creixent cada dia. Qui també intenta fer una mica menys freda l'arribada dels refugiats a casa nostra és Càritas Catalunya. D'aquí pocs minuts parlarem amb en Francesc Roig, que és el president de Càritas Catalunya, per saber quina ajuda estan oferint en l'acollida dels refugiats, com està la situació ara mateix i, sobretot, quina és la capacitat d'acollida que té l'entitat.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Passa 1 minut de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 9 de març i aquesta hora.
Malauradament aquesta crisi és una crisi humanitària que va per llarg, no sembla que sigui una crisi ràpida, i això implica que hem de fer una bona identificació d'aquelles organitzacions, d'aquelles entitats que estan a sobre el terreny durant assistència i que podran mantenir de manera sostinguda en el temps aquests operatius a frontera.
En molts casos, aquests menors poden arribar a desaparèixer en 2, 3, fins i tot en més ocasions. Inclús el mateix dia que s'han localitzat tornen a desaparèixer.
Sembla que patirem una nova sequera i podríem patir noves restriccions en l'aigua de reg per regar els jardins.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera en les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. Continuem amb força núvols a les comarques del nord-est, però la tendència és que al llarg de les properes hores aquests núvols a poc vagin desapareixent. No desapareixeran del tot, però sí que s'obriran clarianes. Per tant, les pluges que aquest matí han afectat, sobretot punts de la costa de Girona, han d'anar desapareixent. I la resta, obertura de clarianes. Això permet que avui les temperatures diurnes pugin una mica respecte a les d'ahir. Unes temperatures diurnes, en general, entre els 10 i els 15 graus aproximadament. Puntualment, cap al sud poden pujar una miqueta més. De cara a demà, doncs, una jornada variable. Farà sol, però també tindrem núvols arreu del país. Al matí, amb algunes boires o boirines que desapareixerien ràpidament. I demà, les temperatures més contrastades. Farà una mica més de fred a primeres hores del matí, però, en canvi, les màximes pujaran lleugerament. De cara a divendres, al matí, moltes clarianes. Novament, divendres a la tarda, arriba un nou front que cap al vespre tornaria a donar algun ruixat de caràcter dispers. Les temperatures, com dèiem, els propers dies, més fredes al matí, una mica més altes al centre del dia.
A aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero al control tècnic i Xavi Toscano i Sílvia Muñoz a la redacció. Avui és el 14è dia de conflicte entre Ucraïna i Rússia i el dia també en què els dos països han acordat novament establir 6 corredors humanitaris per evacuar la població ucraïnesa de les zones de conflicte. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha informat aquest matí l'Agència Nacional d'Informació d'Ucraïna, l'acord estableix que l'alto el foc sigui des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit a la capital d'Ucraïna, Kiev, i a d'altres localitats del país. Aquest matí, a més, l'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha actualitzat les xifres d'ucraïnesos que han marxat del país. Per ara, apunten que ja hi ha 2 milions de refugiats i l'organització calcula que la meitat d'aquests, més d'1 milió, són menors d'edat.
I a tot això, Rússia ha imposat un corralito en limitar $10.000 la retirada d'efectiu en divises.
La mesura ha estat en vigor des d'aquest dimecres i fins al pròxim 9 de setembre per a les retirades en efectiu de divises que mantenen els ciutadans del país, mentre que les quantitats que superin aquest llindar seran abonades en rubles al tipus de canvi corresponent. La Unió Europea, per la seva banda, ha acordat noves sancions contra Bielorússia per la seva complicitat en la guerra d'Ucraïna.
I també avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat la seva trucada amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky.
A través d'una piulada a Twitter, Pedro Sánchez ha exposat que, conjuntament amb Espanya, continuarà donant suport a Ucraïna amb els socis de la Unió Europea.
I davant de tot això, el president del Centre Internacional per a les Minories Ètniques i director també del Fons Català de Cooperació, en David Minoves, demana que les ajudes es canalitzin a través de les entitats que treballen a Ucraïna i a les zones frontereres.
Ho ha fet en una entrevista al matí a Ràdio Estel. Minoves ha alertat de la importància d'aquesta cooperació per la quantitat de refugiats ucraïnesos que arribaran en les properes setmanes i mesos.
Malauradament, aquesta crisi és una crisi humanitària que va per llarg, no sembla que sigui una crisi ràpida, i això implica que hem de fer una bona identificació d'aquelles organitzacions, d'aquelles entitats que estan ara sobre el terreny durant assistència i que podran mantenir de manera sostinguda en el temps doncs, aquests operatius a frontera.
Minovas ha alertat també que els refugiats estan copsats emocionalment i ha demanat que aquells catalans que s'organitzin per anar a buscar ucraïnesos i portar-los a Catalunya evitin fer-ho per compte propi.
Millor trucar a l'Ajuntament, parlar amb la Generalitat, parlar amb les entitats que estan acollint i saber exactament quines són les necessitats i, sobretot, no només estar de portar gent cap aquí, sinó que un cop estiguin aquí, que puguin disposar de totes les necessitats cobertes.
David Minoves ha apuntat que la majoria de les persones refugiades són nens, gent grans i dones, algunes d'elles embarassades, i que són les que pateixen més després d'estar-se hores de peu esperant i a temperatura sota zero.
I precisament aquest matí el govern català ha anunciat que habilitarà unes 2.000 noves places per acollir aquests refugiats que venen cap a Catalunya.
La consellera d'Igualtat del govern català, Tania Verge, ha explicat que aquestes places es distribuiran arreu del territori segons les necessitats que es vagin detectant. Es calcula que fins ara han arribat a Catalunya ja unes 1.200 persones, però Verge ha apuntat que no hi ha una equivalència entre places i refugiats, ja que molts d'ells estan sent acollits per familiars i coneguts que viuen al país. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Aquesta primera fase d'emergència sempre és temporal per definició, però el que estem fent és treballant també en la segona fase, que és el de l'acollida, el de tots aquests serveis públics que s'activen per poder fer una garantia en plena, una acollida en plena garantia de drets. No només volem acollir, sinó que ho volem fer bé.
I d'altra banda, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha detallat que actualment hi ha gairebé 200 persones en albergs de la Generalitat i ha subratllat que aquesta setmana arribarà un autocar amb 95 nens a través d'una entitat de Terrassa.
La consellera ha reiterat també a Catalunya Ràdio que es preveuen que vinguin més menors d'edat.
Sobretot doncs, es fiquen en contacte amb la Generalitat, amb el Departament de Drets Socials, concretament amb la DGAIA, perquè tots els menors que arriben no acompanyats o sense tutor legal, el tutor és la Generalitat de Catalunya. Per tant, el que sí que fem una crida és que tots els nens que arribin, justament per poder-los garantir tots aquests serveis i, a més, poder tenir la garantia doncs, que estan en bones mans.
Per això, Violant Cervera ha apuntat que s'ha accelerat el protocol per acreditar a les famílies que volen acollir nens ucraïnesos. Un cop es tingui el número total de refugiats, es podran activar els serveis socials per atendre totes les necessitats que tinguin.
De fet, a Catalunya ja s'ha escolaritzat a 49 menors refugiats ucraïnesos entre divendres de la setmana passada i aquest dilluns.
Els infants es troben en poblacions com Barcelona, Roses i Lloret de Mar. La Conselleria d'Educació ha explicat que els menors que arribin seran escolaritzats amb un protocol per matricular tot l'alumnat, encara que els hi falti documentació, i que també tindran cobertura del servei de menjador. Un cop assignada la plaça, s'habilitarà també suport personalitzat als menors i aules d'acollides per als més grans.
Com explicàvem al principi d'aquest programa, Casa Nostra es calcula que ara per ara ja han arribat unes 1.200 persones refugiades, la majoria d'aquestes són dones i també infants. A hores d'ara parlem amb en Francesc Roig, que és el president de Càritas Catalunya, per saber quina ajuda estan oferint des de l'entitat i també per entendre com poden fer més agradable l'arribada d'aquestes persones refugiades. Bona tarda, Francesc.
Bona tarda.
Com esteu, primer de tot? Quina és la situació?
Doncs diria que ocupats amb aquesta nova onada de crisi que ens arriba, perquè no hem de perdre de vista, ho dic per no, no dispersar la realitat. Ja veníem d'una crisi del 2008 que no va quedar prou ben cicatritzada quan va arribar el tsunami de la pandèmia, i la pandèmia, en funció de l'informe que vam presentar fa un mes de FOESA, clar, tenim un increment fortíssim de la vulnerabilitat severa amb moltíssimes persones residents ja aquí. Per tant, aquesta situació de pobresa severa que tenim, que aquí a Catalunya estem al voltant d'un 29%, per tant, ara hi hem d'afegir aquesta onada de solidaritat d'una situació, evidentment, no previsible fa un temps, que és les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i l'èxode de moltíssims refugiats que aquí a Catalunya, com molt bé apuntàveu fa una estona, ja sumen 1.200. Penseu que a Càritas aquest cap de setmana ens van arribar 500 persones refugiades. Majoritàriament són famílies monoparentals, amb mares amb fills petits, perquè, evidentment, excepte si eliminem el cas de la ciutat d'Odessa, que les dones s'han volgut quedar allà com a rereguarda per fer front a la situació, diguem-ne, bèl·lica, la resta d'Ucraïna, moltíssimes persones han sortit i gairebé totes són famílies monoparentals que marxen amb els fills petits.
Perquè ara per ara, quin és el servei que esteu oferint des de Càritas Catalunya? Per exemple, apuntava que aquest cap de setmana han arribat 500 persones a l'entitat. Llavors, què se'ls ofereix? Quin servei oferim?
Quan parlo de Càritas Catalunya vull parlar i dic les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, eh? És a dir, Urgell, Girona, per exemple, el sector d'Urgell tenen l'àrea de Guissona on hi ha un nucli d'ucraïnesos molt potent. I aquest serà un coixí que podrà apaivagar la col·locació en famílies dels que vagin arribant. A Terrassa també hi ha una altra entitat que acollirà avui, que em sembla que arriba una quantitat de nens que podran estar escolaritzats. Per tant, Càritas el que practica i aplica és l'acollida i l'acompanyament com fem i hem fet amb totes les persones que arribin a Càritas, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin. Per tant, el que farem i fem ja, en primer lloc, deixar molt clar, per evitar solidaritats, diguem-ne, una mica imprevistes i no controlades, que el que volem és que tothom que vulgui ser solidari amb el tema de l'ajuda d'emergència per Ucraïna faci les aportacions econòmiques a través de el número que ja indiquem i que hem donat a conèixer, per, a través de Càritas Espanyola, passar-ho a Càritas Internacional. I Càritas Internacional ho canalitza a la Càritas d'Ucraïna, a la Càritas de Moldàvia, a la Càritas de Polònia i a la Càritas de Romania, que són els països limítrofs més propers i que poden donar més cobertura ràpida, perquè amb aquests diners que arribaran, allí els comerços locals d'aquests països es podrà comprar molt més fàcilment tot el que sigui necessari per poder-ho portar a Ucraïna per les necessitats que hi hagi.
Després en parlarem de quina és la millor manera d'ajudar a les persones ucraïneses, com estaves apuntant fins ara, perquè sí que és cert que hi ha molta solidaritat, però a vegades és allò de dir no sabem com fer-ho o quina és la millor manera de fer-ho. Però ara, Francesc, m'agradaria saber si des de Catalunya Cristiana teniu alguna previsió d'arribada de refugiats per als propers dies.
Cristiana no, des de Càritas Catalunya.
Càritas Catalunya, perdoni. Si teniu alguna previsió pels propers dies d'arribada de refugiats.
Home, nosaltres estem en funció del que vagi estant o arribant en cadascuna de les diòcesis. Per tant, aquest dilluns vam crear un grup de treball d'emergència per Càritas, que el que primer fem és el registre de totes aquestes persones que ens arribin per saber d'on venen, qui són, què desitgen, què necessiten i a qui o a on les podem anar orientant. I l'orientació bàsica d'entrada és l'acompanyament. Per exemple, temes d'habitatge, doncs en contacte permanent amb les administracions públiques, sigui Generalitat o sigui els ajuntaments respectius. La coordinació per a aquests casos és fonamental, és bàsica, és imprescindible.
I considera que esteu ben coordinats amb la Generalitat, per exemple?
No, home, mira, a la tarda del dilluns vam ser convocats amb la consellera Victòria Alsina, d'Exteriors, i el cònsol d'Ucraïna, per tal de, i jo vaig exposar, quin era el plantejament de Càritas Catalunya. Perquè en aquest moment hi ha moltes entitats que col·laboren allà, però nosaltres tenim sempre, com a Càritas, una doble traçabilitat. És a dir, a la zona del conflicte, perquè és allí on hem de donar l'ajut, però també a la zona d'on arriben els refugiats, que és aquí. Per tant, hem de combinar les dues opcions. Per tant, per això et deia, les aportacions econòmiques han d'anar per aquesta emergència, però a través de Càritas Internacional, per dotar del que necessitin. Però quan arribin aquí, per exemple, doncs, el servei d'orientació, per exemple, els cursos de llengua, perquè, evidentment, el desconeixement d'una llengua doncs, comença a dificultar el contacte i la interacció. Després, tot el tema de la tramitació dels recursos sanitaris, tot el tema de necessitats bàsiques com és alimentació o roba, tot això és el que fem ara i ho hem fet sempre amb totes les persones que necessitin d'això. I sobretot, habitatge. Buscar elements que per incardinar aquestes persones que arribin i trobar-los un allotjament a través de l'oferta que fa la Generalitat i si són nens petits, evidentment a través de la DGAIA, que és l'organisme oficial que gestiona millor aquest procés.
Clar, perquè a dia d'avui, quina és la capacitat que teniu? Perquè, com vostè comentava, venim de la crisi del 2008, se li va sumar la crisi de la pandèmia i ara l'arribada dels refugiats, i em pregunto quina és la capacitat que té Càritas Catalunya.
No, la voluntat d'intentar resoldre-ho amb la màxima eficàcia possible perquè les persones se sentin acollides. I aquesta és la finalitat, acollir i acompanyar. Perquè quan arribin aquí no se sentin diguem-ne, marginades o... I sobretot, deixar ben clar que no podem crear una situació de conflicte entre la pobresa existent aquí i la que ens arriba. Per tant, la pobresa és única, sigui d'on sigui i vingui d'on vingui. Per tant, hem de donar les mateixes respostes i les mateixes solucions com estem donant a la pobresa que en aquests moments tenim. Perquè, clar, la pobresa que hi ha aquí al país, com he dit abans, és d'un 29%. I un 29% són moltes persones, eh? Són moltes persones.
Francesc Roig, em quedo amb aquesta frase de que la pobresa és única i no s'ha de crear més conflicte del que ja hi ha. I per acabar ja, recordem que la millor manera que ara mateix tenim per ajudar les persones d'Ucraïna és enviar diners a Càritas d'Espanya i la mateixa entitat serà qui els enviarà a Càritas Internacionals perquè des dels països més propers puguin comprar productes i serveis bàsics, oi?
Sí, i ho poden fer a través de les Càritas més properes que tinguin, perquè totes les Càritas tenen aquest número de referència, eh? El número de compte per a fer, i es pot fer a través de Bizum, i això és fàcil. Per tant, no és allò de dir, no, és que em queda lluny, no. Qualsevol Càritas que tinguin propera poden fer aquesta transacció de transferència.
Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltíssima sort, i altra vegada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 19 minuts de les 2 del migdia i ara continuem amb més notícies perquè demà el Congrés dels Diputats ha d'aprovar si tira endavant la proposta de PNB i PSOE de crear una comissió d'investigació liderada pel defensor del poble sobre els abusos sexuals a l'Església, Xavi.
Aquest matí ha passat pels micròfons de Ràdio Estel la diputada socialista i presidenta de la Comissió d'Igualtat del Congrés, Carmen Calvo, per parlar d'aquest assumpte. Calvo creu que la proposta tirarà endavant perquè la societat, ha dit, ha madurat i ningú amb dignitat i empatia pot quedar al marge de la situació. La diputada ha explicat també que la proposta de socialistes i nacionalistes bascos pretén que siguin els experts els qui escoltin les víctimes i després donin les instruccions als polítics sobre les accions que han d'adoptar.
I precisament en aquest sentit ja ha avisat que la via del PSOE i del PNB és la més equilibrada i que els socialistes no s'avindran a donar llum verda a les esmenes que han presentat alguns altres partits.
Carmen Calvo ha fet referència a la presentada pel Partit Popular, que ha dit que pretén fer d'aquesta investigació una causa general sobre els abusos sexuals més enllà dels de l'Església i ha argumentat que això desvirtuaria aquesta comissió. Tampoc veuen amb bons ulls les esmenes presentades d'Unides Podem i Esquerra Republicana.
El PNV i el Partit Socialista tenim una posició equilibrada en medio de esas posiciones. Que, repito, son posiciones que llevan combatiendo mucho tiempo. La de no hagamos nada, esto aquí como que no hubiera ocurrido. Y la otra es, esto es un gran debate político. Nosotros pensamos que esto será un debate político cuando las víctimas hayan sido escuchadas y los expertos nos digan por dónde podemos tirar.
Encara sobre aquesta comissió, Carmen Calvo ha dit que aquesta investigació que volen fer en cap cas pretén anar en contra de l'Església Catòlica ni obrir un debat sobre les religions.
I fa poca estona coneixíem la notícia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya envia a judici l'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i també a 3 exmembres de la mesa per un delicte de desobediència greu.
La magistrada ha obert judici oral contra Torrent, Josep Costa, Eugeni Campdepadrós i Adriana Delgado per permetre la tardor del 2019 un debat sobre la monarquia i l'autodeterminació a la cambra catalana. La Fiscalia demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Torrent, Costa i Campdepadrós, mentre que Delgado en demana 1 any i 4 mesos i 24.000 euros de multa per desobediència greu al Tribunal Constitucional. I fa una estona també hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat la querella contra Àlvaro Vergés pel cas de les vacunes als policies espanyols, però insta a investigar altres càrrecs de la Generalitat. El Tribunal no veu cap indici contra l'exconsellera al marge de la seva posició predominant a davant de la Conselleria de Salut.
I el feminisme ha tornat a prendre el carrer aquest 8 de març. Barcelona ha acollit la manifestació més multitudinària de Catalunya, amb 15.000 persones, però n'hi ha hagut a totes les capitals catalanes i també a altres poblacions.
La manifestació de la capital catalana va durar 2 hores i ha comptat amb la presència de diverses polítiques catalanes. Juntament amb la delegada del govern central a Barcelona, Maria Eugènia Gay, els consellers del govern i el president aragonès. Les manifestants han clamat contra la violència masclista o la igualtat salarial, els crits de visca la lluita feminista i encapçalades per la pancarta contra les precarietats, les fronteres i les violències, les feministes som aquí.
I 1 de cada 3 agressions sexuals són a dones begudes o drogades.
Aquestes dades, segons la titular de Justícia, Pilar Llop, només són la punta de l'iceberg. Llop defensa que hi ha indicis per creure que en molts altres casos de violència sexual les víctimes han estat inconscients o semi-inconscients pel consum de drogues, alcohol o altres substàncies. Els resultats es desprenen de l'estudi de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses sobre la violència sexual i submissió química.
I més notícies perquè Pimec adverteix que l'increment del preu de l'energia posa en risc 320.000 llocs de feina, 320.000.
Per solucionar-ho, la patronal catalana ha reclamat deslligar de manera immediata el preu del gas del càlcul de la tarifa elèctrica. El president de Pimec, Antonio Cañete, ha alertat que aquesta escalada s'uneix a l'augment de preus de les matèries i el transport. Segons una enquesta de la patronal, el 16% de les pimes catalanes reconeixen que si no baixa el preu de l'electricitat i el gas natural, tancaran.
I el preu de la llum aquest dimecres continua en una escalada històrica.
De mitjana pagarem 472 euros al megawatt hora, tot i que en les franges que la llum es pagarà més cara serà entre les 7 i les 8 del vespre. S'inflarà fins a arribar als 605 euros al megawatt hora. Per demà, dijous, l'electricitat caurà gairebé un 22% respecte avui i baixarà dels 400 euros per megawatt hora de mitjana.
I precisament avui, sobre l'energia, n'ha parlat l'alt representant de la Unió Europea, en Josep Borrell, que ha demanat als ciutadans europeus que redueixin el consum de gas a casa seva per disminuir així la dependència amb Rússia.
Josep Borrell ho ha dit durant una intervenció en un debat sobre la seguretat a Europa en el ple de l'Eurocambra. Borrell ha instat els ciutadans a rebaixar la calefacció. El que hem fet amb la Covid-19 l'ho hem de fer ara a favor d'Ucraïna, ha dit Borrell, que ha subratllat que la defensa dels valors liberals no es farà si no hi ha un compromís polític dels ciutadans disposats a pagar un preu.
I pel que fa a la pandèmia, la velocitat de contagi avui torna a situar-se en l'1 a Catalunya després de pujar 4 centèsimes en les últimes 24 hores. Recordem que quan aquest indicador arriba a l'1 és quan es comença a considerar que la pandèmia no està controlada.
També puja el risc de rebrot en més de 20 punts i se situa en 649. Per altra banda, s'han donat l'alta a 45 persones i ara hi ha poc més d'un miler d'ingressats per Covid als hospitals catalans. Ara bé, puja el nombre de crítics a 9 i en les últimes 24 hores s'han declarat 7 defuncions més.
I el Biocoms ha constatat que la baixada de contagis per coronavirus es va aturar durant el Carnestoltes. Tot i això, no veu una pujada de general de casos.
Sí, observem que els increments es van donar en zones amb més activitat i interaccions amb motiu de les festes, com per exemple els carnavals de Solsona, Sitges o Vilanova. El ritme de baixada de les hospitalitzacions també segueix un ritme més lent i es consoliden menys de 100 defuncions setmanals. El grup de recerca apunta cap a dos escenaris, que la immunització sigui molt alta i un cop passi l'activitat del carnaval, els casos baixin o bé que es mantingui un nivell elevat de circulació.
I per la seva banda, Andorra el que vol és eliminar el certificat Covid.
El Ministeri de Salut Andorra proposarà al Consell de Ministres d'aquest dimecres la retirada d'aquesta mesura. Només es mantindrien espais sensibles com centres sociosanitaris de dia i cases pairals. Per tant, per accedir a la restauració i actes socials, culturals i esportius, no caldria presentar el passaport Covid. El ministre de Salut defensa que la pandèmia està controlada i que cal relaxar algunes mesures.
I la guerra a Ucraïna, no fa falta dir que ha disparat el cost de l'energia fins a màxims històrics que no havíem vist mai, però és que abans de la invasió russa l'augment del preu de l'electricitat ja era una notícia que pràcticament havíem de dir cada dia. Avui, per exemple, de mitjana comentàvem que pagarem 472 euros al megawatt hora. I és per això que aquesta hora fem una entrevista, com diríem, de servei per entendre com podem estalviar la nostra factura de la llum i del gas. Ens acompanya en Roger Reixà, que hi és soci de Som Energia i també és membre del col·lectiu de la xarxa per la sobirania energètica. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Gràcies per l'interès.
Gràcies a tu, perquè dies com aquests que portem arrossegant pujades històriques del preu, doncs ens agradaria això, si ens podries donar quatre consells ràpids, que és el més efectiu per reduir el que gastem en energia a casa nostra.
Bueno, hauríem de començar sabent quin és el que més consumeix a casa nostra i hem de poder classificar bé els diferents consums. Jo crec que amb el temps que tenim, és una llàstima perquè cal anar molt més enllà, no? Però vaja, així per ràpidament i resumidament, doncs hem d'anar amb compte amb el consum que fem del clima, que tant el clima com l'aigua calenta sanitària és el que més consumim. Llavors hem de veure quines són les nostres necessitats reals i veure si les temperatures estan ben ajustades. Sabem que ara a l'hivern, doncs com a molt, les temperatures s'haurien d'ajustar depenent del termo i de l'aparell que utilitzem, però hauríem d'estar unes temperatures entre 17 i 20 graus i després amb el tema d'aigua calenta sanitària o utilitzar, doncs, clar, aquí jo crec que ja portem molt de temps intentant fer reduint el consum i no sé si la gent encara ho pot reduir gaire més, però vaja, ser conscients, no, del que realment acabem utilitzant. Després podríem anar a temes d'il·luminació. Hem de tenir en compte, doncs, què és el que consumeix menys, que en el cas d'il·luminació són les bombetes LED, tots aquells fluorescents que consumeixen menys, això ens ho podran aportar des de les pròpies tendes o verificant, no? A partir d'especialistes del sector. I vaja, després en temes de cuina, què podem dir? Doncs intentar no posar menjars calents, intentar tapar les olles quan cuinem i intentar doncs, minimitzar aquell consum que fan els nostres aparells en els seus. Sé que la llista és eterna, però igual hauríem d'anar una mica més enllà, no? Mica en mica, i anar profunditzant. I això segurament, on ens poden ajudar molt, és on hauríem de preguntar, és tant a les comercialitzadores, l'empresa que tenim contractada, com a la... També hi ha un recurs, que hi ha una pàgina web de la distribuïdora, per aquelles persones que tinguin la distribuïdora d'Endesa, també hi ha una pàgina web on podem veure les dades que sorgeixen, que surten dels nostres comptadors, i sobretot intentar anar a l'Ajuntament, de cada municipi, per tal de demanar-los recursos, formacions, tallers, xerrades, que ens puguin ajudar mica en mica en entenent què podem fer en cada moment, perquè ara estem parlant de l'hivern, però després ve l'estiu i hi ha altres opcions a fer. Llavors, vaja, dins de tot aquest resum, no sé si hi ha algun dubte o es vol concretar alguna cosa.
No, a veure, al final és això, és una llista eterna, però que ens va bé de tenir així com a consells de butxaca, perquè el que m'agradaria saber, com a expert, és si consideres que com a societat encara consumim massa, perquè a vegades el que ens arriba no és que la solució passa només per reduir el nostre consum personal, però com a expert consideres que consumim massa, és a dir, que encara podríem reduir molt més el consum del que estem tenint?
Nosaltres tenim molt contacte amb ajuntaments i amb persones i amb ciutadania i veiem que encara hi ha consums desmesurats. És a dir, el consum aproximat d'una casa depèn molt de quins aparells tenim, com està orientada la casa, com està, si tenim il·luminació, si està ben aïllada. Llavors, tots aquests factors influencien en el nostre consum. Llavors, a mi a vegades vaig molt de compte a l'hora de parlar de si consumim molt o poc, perquè hi ha molta gent que, segons les característiques de la seva llar, ha de consumir més o menys, no? Perquè si té una casa poc aïllada necessitarà més demanda de clima, més energia per escalfar la seva llar. Llavors, per això sempre, cada cop s'està... aportant més recursos des dels ajuntaments, inclús hi ha alguns que poden fer fins i tot auditories, o anar formant-nos a través de tallers que ens puguin ajudar a entendre què consumeix cada aparell i què podem fer per reduir la demanda energètica, ja sigui en clima, ja sigui en il·luminació, ja sigui a la cuina, ja sigui en aigua calenta sanitària, en els aparells, per exemple, d'ofimàtica, ordinadors, televisors... I sobretot, sé que moltes vegades moltes persones pensem que hi ha aparells elèctrics que ens poden ajudar en temps, però després hem de veure si realment surt a compte tenir, per exemple, les rumbes o aspiradores, o que en molts casos sí que és necessari, però intentar minimitzar-los perquè després al carregar-los doncs és energia que es va acumulant. No és la més important, com ja hem dit, que el més important sempre és el clima i l'aigua calenta, però sempre són consums que es van sumant, no? I sobretot aquells consums per la nit, que no els hi donem suficient importància, que són pocs quilowatts, són pocs watts hora, però que, per exemple, l'stand-by de les televisors, dels microones i altres aparells que podem tenir endollats tota la nit, doncs és un cúmul de consums nocturns que dia, o sigui, o nit rere nit, es van acumulant i bueno, i arriben a ser una part important, bueno, o a considerar dins de la factura. L'important és aquella mentalitat, no? De que el millor consum és aquell que no es produeix, i evitar endollar tot el que no estem utilitzant. I el que ajuda molt és veure com influencia o quina incidència té cada quilowatt-hora que estem utilitzant, no? En euros, per una banda, que és sobretot el que més interessa i el que més preocupa les famílies, però després, si tenim també una mirada global de planeta, de medi ambient, també podem veure quin impacte té reduir el nostre consum en les emissions de CO2, per exemple, i també saber que, sobretot a Catalunya, hi ha centrals nuclears de les quals estem utilitzant, i per això mateix és tan important també anar reduint aquesta demanda energètica. I ara estem parlant de les llars, però després venen els comerços i la indústria i els ajuntaments, que també tenen el seu pes i la seva importància.
Roger Reixac, abans d'acabar, una pregunta així, això sí que és de servei. Serveix alguna cosa posar la rentadora a les hores que diuen que és més barat, que és durant la nit? O sigui, és a dir, té algun impacte en la factura de la llum que ens arriba a final de mes, o amb aquesta escalada de preus històrics en la que ens trobem gairebé no es nota?
Després de respondre aquesta pregunta tantes vegades, el que és important és saber en quin mercat estem, si estem al mercat regulat o al mercat lliure. És a dir, si tenim preus fixes o preus indexats o enllaçats al preu horari del mercat majorista, que és on s'estableixen els preus. Llavors, primer de tot hem de saber a on estem. A partir d'aquí, si estem i quina tarifa tenim contractada amb la nostra comercialitzadora, perquè nosaltres també hem arribat a veure que hi ha llars que tenen només un sol període, i tots els quilowatts-hores se'ls factura el mateix preu. Per tant, aquesta és la primera resposta i la més important, saber què tenim contractat. I dit això, clar, hauríem d'anar a veure cada cas, però, per exemple, aquelles persones que tenen... O sigui, en general, sí que surt a compte, aquest debat i aquest conflicte ha sorgit perquè es poden veure preus de mercat que són més cars a les hores nocturnes, però a la llarga, més o menys, com que també hi ha una part que es paga de més tant per les hores, o sigui, per les hores diurnes, també és important tenir en compte aquest apartat, aquests preus fixes, perquè realment s'acaben ajustant. I sí que és cert que els preus de mercat són com aquella guia o aquell horitzó on hem d'anar nosaltres descentralitzant o... és que ara no surt la paraula, però diguem que hauríem d'intentar no posar tots els aparells a la vegada, sinó que intentar utilitzar-los durant tot el dia, perquè d'aquesta manera redueix la demanda general. O sigui, redueix la demanda de casa nostra. Per tant, aquí ja tenim un factor guanyat perquè podríem reduir la potència contractada, que va en línia en el consum màxim que nosaltres utilitzem. I, per altra banda, en el consum global, també, si ens acostumem a descentralitzar o a diversificar els aparells i no posar-los tots a la vegada, d'aquesta manera també aplanem la corba de consum global. I d'aquesta manera també es podria aconseguir que els preus de l'electricitat també es reduïssin, en general. Però això és algo més cultural, és algo que és un treball a mig llarg termini, és algo que hem de fer incidència mica en mica des de tots els espais on participem, des dels ajuntaments, entitats, els clubs esportius, escoles, empreses, comerços, indústria.
Roger, ja em quedo amb aquest últim consell de no posar tots els aparells electrònics a la vegada, i ja li avanço en directe que no serà, malauradament, l'última vegada que parlarem sobre els preus de l'energia, perquè sembla ser que això encara portarà molta cua. Gràcies per acompanyar-nos aquest migdia.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Seguim a disposició.
38 minuts que passen de les dues del migdia. Continuem amb més notícies perquè una de cada tres de les desaparicions sense causa aparent a Catalunya el 2021, l'any passat, són menors d'edat. L'any passat, de fet, els Mossos van registrar més de 3.300 denúncies, i aquestes dades ens arriben avui perquè precisament és el dia de les desaparicions sense causa aparent.
Pel que fa al perfil dels desapareguts, acostumen a ser més noies que nois sense una causa concreta, tot i que la cap de l'oficina d'atenció a les famílies de persones desaparegudes dels Mossos d'Esquadra, la caporal Laura Villanueva, ha explicat que cal tenir present la maduresa prematura de les dones. Villanueva ha apuntat que en aquest tipus de desaparicions un dels factors principals és la reincidència. Passa en 3 de cada 4 casos.
En molts dels casos, aquests menors poden arribar a desaparèixer en 2, 3, fins i tot en més ocasions. Inclús, el mateix dia que s'han localitzat, tornen a desaparèixer.
I tot i que només un 25% té algun trastorn de conducta, 8 de cada 10 dels casos el que sí que tenen són addiccions.
A més, el 100% de les desaparicions de menors han sigut voluntàries. No avisen, però cap ha tingut relació amb el repte viral a les xarxes socials que consistia en desaparèixer durant 48 hores sense donar senyals de vida. El secretari general del departament, Oriol Amorós, ha destacat el paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials que ajuden a la localització de les persones. Per això ha insistit en la importància de denunciar.
Seat calcula que la transició cap a la fabricació del cotxe elèctric provocarà un excedent de plantilla d'entre 2.500 i 2.800 treballadors.
Això ve donat perquè fabricar un cotxe elèctric comporta una reducció d'un 30% de les hores de feina en comparació amb el de combustió. Així ho ha anunciat l'automobilística en la quarta reunió que ha tingut amb els sindicats per negociar el conveni col·lectiu de l'empresa.
De fet, fons de Seat han confirmat que en una primera valoració de l'estructura actual de la plantilla estimen que hi ha 1.800 llocs de treball directes i 1.000 indirectes que podrien no tenir càrrega de feina amb aquesta electrificació del grup.
L'empresa aposta per reorganitzar progressivament l'estructura per garantir un model de negoci sostenible. Aquesta transició afecta també a la planta de components que Seat té al Prat de Llobregat, que ara fabrica caixes de canvi i que esperava rebre l'encàrrec de fabricar el motor elèctric.
I dia i de per de mitjana. Cada any, més de 50 empreses que es desplacen cap a altres parts del territori.
Generalment van a Barcelona per la disponibilitat de treballadors o l'oportunitat de captar més clients. Segons un informe de la Cambra de Comerç de Lleida, els sectors que més marxen són el comercial i la construcció, mentre que l'agricultura, ramaderia i pesca marxen cap a Osca.
I la sequera del 2021 trenca amb 2 anys de recuperació als boscos catalans i més de 15.000 hectàrees empitjoren la seva situació. De fet, només 1.440 s'han recuperat d'afectacions anteriors.
La Noguera, el Pallars Jussà, Osona i el Berguedà són les comarques amb més superfície forestal afectada, mentre que les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona continuen pràcticament inalterades per les pluges estivals. Precisament, la manca de pluges a Catalunya preocupa el sector de la jardineria, que tem futures restriccions en l'ús de l'aigua. El president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Jordi Bosch, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el sector és poc optimista i que la previsió per aquest 2022 sigui pitjor que la de l'any passat.
A l'inici de la pandèmia vam començar a entrar a treballar en el món de la incertesa. Després, doncs ara, últimament, s'hi han afegit, evidentment, la guerra d'Ucraïna i també la perspectiva de que ens sembla que patirem una nova sequera i podríem patir noves restriccions en l'aigua de reg per regar els jardins.
Això ja va passar l'any 2008, que es va prohibir l'ús total d'aigua de reg. Des de llavors, el sector s'ha anat adaptant al context de canvi climàtic i ha apostat per un model de responsabilitat ambiental i consciència ecològica.
Passen 42 minuts de les dues del migdia, ara obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
L'Audiència Nacional ha condemnat a una multa de 720 euros un tuitaire de Montbrió del Camp per instar a tallar el coll a Felip VI.
Aquest tribunal el sentencia per injúries de la corona, com demanava la Fiscalia. El van jutjar la setmana passada per un missatge a Twitter el 18 de març del 2020, en què instava també el monarca, l'insultava també. La sentència es pot recórrer davant la sala penal de l'Audiència Nacional.
I els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup a Barcelona per estafar gairebé 12.000 euros a bancs.
El modus operandi era forçar els caixers després de provocar un error en el sistema. Hi ha 3 detinguts, a qui se'ls atribueix 15 fets delictius consumats, tot i que ho van intentar fins a 21 vegades més. Les extraccions van començar el 18 de desembre i es van allargar fins al 9 de gener.
I a tot això, dos homes han ingressat a presó per la seva presumpta relació amb una agressió sexual i el robatori del mòbil a una dona a Barcelona.
Segons els Mossos d'Esquadra, van detenir-los dissabte a la matinada quan la dona va ser agredida en un parc del districte de Ciutat Vella, en sortir d'una discoteca. Els homes corrien pel carrer, assegurant-se que ningú els seguia, i davant d'aquesta actitud sospitosa, els agents van escorcollar-los i van trobar el telèfon mòbil de la víctima. Els dos detinguts estan investigats per un robatori violent i un delicte d'agressió sexual.
Gràcies, Sílvia. Anem ara cap a esports.
Esports.
El Barça s'ha entrenat aquest matí amb la mirada posada cap al partit de demà dijous contra el Galatasaray, corresponent als vuitens de finals de l'Europa League. Xavi, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda. L'entrenador Xavi Hernández ha dedicat els primers minuts de la sessió a analitzar vídeos del conjunt turc i després els jugadors han fet exercicis dinàmics d'activació per arrencar un enfrontament suau pensant en un partit on el Barça d'entrada és superior i parteix com a favorit. El tècnic de Terrassa ha comparegut aquest migdia i ha dit que per afrontar el partit de demà farà canvis a l'onze inicial per deixar respirar així a jugadors que acumulen molts minuts entre Lliga i competició europea.
Hay gente cansada, hay gente que acumula muchos minutos, gente con molestias, bueno, y al final tenemos ahora, ya lo dije el otro día, un abanico de posibilidades, tanto en medio campo como arriba, sobre todo, y atrás también, pero más medio campo y arriba, y hay que aprovecharlo. Gente fresca, gente que está entrenando muy bien y que se merece jugar, y que si todos trabajan, el nivel del equipo no tiene que bajar. Entonces, sí, mañana habrán cambios.
La convocatòria que ha fet Xavi no presenta sorpreses, només destaca la novetat de Martin Braithwaite. Hi ha tots els disponibles, menys els lesionats Ansu Fati, Umtiti, Sergi Roberto i Balde, a més del sancionat Gavi, que a Nàpols va haver una targeta groga i haurà de complir un partit d'amonestació. A la compareixença, Xavi Hernández ha estat acompanyat del migcampista Frankie de Jong, que ha fet autocrítica i ha parlat sobre el qüestionament del seu joc que ha rebut les darreres setmanes.
También creo que puedo dar más todavía y estoy trabajando duro y hablando con los místeres y la gente del club para mejorar. Cuando no juegas bien nunca es un culpa de los entrenadores o otra gente, siempre es culpa tuya.
El partit del Barça serà demà a les 9 de la nit i des del Camp Nou, però la ronda de vuitens a l'Europa League ja arrenca aquesta nit amb dos partits avançats. Es tracta del Betis-Frankfurt i del Porto Olímpic de Lyon, tots dos a 3, quarts de 7 de la tarda, per Movistar Liga de Campeones.
I el que també hi ha avui és el partit dels vuitens a la final de la Champions, on el Real Madrid buscarà remuntar el Paris Saint-Germain per seguir viu a la Lliga de Campions.
La d'avui serà la primera visita de Leo Messi a l'estadi del Madrid sense vestir ja la samarreta del Barça. Per part dels francesos, Kylian Mbappé arriba a la trobada el 100% recuperat del cop que va rebre l'entrenament de dilluns i apunta que formarà part del triplet atacant juntament amb Messi i Neymar. El PSG arriba a Madrid amb l'avantatge de l'1-0 aconseguit al Parc dels Prínceps. Pel que fa als blancs, avui podria reaparèixer l'11 titular el migcampista Toni Kroos, que va ser baix en el partit de Lliga contra la Reial Societat i ha entrat avui a la llista de convocats. Aquesta nit també es juga el Manchester City Sporting de Lisboa amb un 5-0 a favor de l'equip de Pep Guardiola. Els dos partits comencen a les 9 de la nit i es poden seguir també per Movistar Liga de Campeones. Ahir dimarts ja va començar la ronda de vuitens. Liverpool i Bayern de Múnic són els dos primers equips classificats per als quarts de final de la màxima competició europea de clubs.
I per cert, tornant a parlar del Barça, durant el dia d'avui es podria confirmar el fitxatge d'Andreas Christensen com a nou jugador del primer equip.
El defensa de 25 anys, actualment jugador del Chelsea, arribaria aquest estiu amb la carta de llibertat. Signaria per 5 temporades amb un salari anual d'uns 6 milions d'euros. Els seus representants han estat aquest matí a les oficines del club i s'espera que s'anunciï el fitxatge en les properes hores.
I pel que fa al femení, Marta Torrejón ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2024.
La defensa de 32 anys, que acabava la seva vinculació amb el club a finals de temporada, ha segellat la seva continuïtat. Dos anys més des que va fitxar pel Barça l'any 2013, s'ha convertit en la cinquena futbolista amb més partits oficials disputats, 340, i en la defensa més golejadora de tota la secció, un total de 56 dianes.
I ara anem cap a segona divisió, perquè el Girona ha perdut per lesió el central Juanpe Ramírez, que estarà unes 3 setmanes a baixa.
El defensa pateix una lesió a l'adductor de la cama esquerra. El canari, un fixa en les esquemes de Michel Sánchez juntament amb Bernardo i Santi Bueno, es perdrà com a mínim els enfrontaments contra les Palmes, l'Eivissa i l'Almeria, un tram de calendari calendari crucial per als blancs i vermells, que estan en bona dinàmica per optar als play-offs de sense primera. La baixa de Ramírez suposa un problema per a Mitchell, que va a curt d'efectius en aquesta zona. Les incògnites sobre l'estat de forma de Víctor Sánchez, que va arribar al mercat d'hivern amb mesos d'inactivitat i fora de les convocatòries recents, afegeix menys opcions per al tècnic madrileny.
I com sempre, no tot és futbol. En tennis, Novak Djokovic podria reaparèixer al Masters 1000 d'Indian Wells.
Els organitzadors del torneig nord-americà ho han anunciat en un breu comunicat, que el tennista serbi figura en la llista de tennistes participants, però que està a l'espera de rebre una autorització del Centre de Control de Malalties per poder entrar als Estats Units. Recordem que Djokovic no està vacunat contra el coronavirus i això ja li va impedir disputar l'Open d'Austràlia el passat mes de gener. Aquesta matinada s'ha fet el sorteig. Rafa Nadal tindrà un quadre dur per tornar a alçar un trofeu que ja ha guanyat 3 vegades el 2007, 2009 i 2013 i on intentarà mantenir la seva impressionant ratxa de 15 victòries i 0 derrotes que l'ha portat a ser el millor tenista del que portem aquest 2022. El campió de l'Open d'Austràlia debutarà a Indian Wells a la segona ronda contra el guanyador del partit, que enfrontarà Sebastián Corda amb un jugador precedent de la fase prèvia, i en tercera ronda esperaria Daniel Evans, mentre que Opelka i Shapovalov serien els seus rivals més probables als vuitens de final.
I a tot això, als Jocs Paralímpics d'hivern de Pequín avui ha competit l'igualadí Pol Macuri.
L'esquiador català acaba 25è i últim, amb un temps de 4 minuts i 17 segons en la prova d'esprint dels Jocs Paralímpics de Pequín 2022. L'or se l'endut el francès Benjamin David Macuri, que va ser 14è en els 20 km d'esquí de fons clàssic. La seva gran especialitat clourà la seva participació el proper dissabte en la zona en la prova de 12 km i mig d'estil lliure.
Gràcies, Xavi. Anem un minut a publicitat i de seguida torno a saludar la secció de Culturetes.
Fins ara.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8.
I tot i que els estudis estan una mica massa buits, continuem tenint el ball del senyor Jordi Carretero, això no falla. I res, Xavi, bona tarda de nou, perquè és que sembla que et passi...
Em passo
el programa saludant-te.
Portes des de les dues del migdia saludant-me cada 10 minuts.
Que, si ets gairebé l'únic. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem? Bé?
Bé, molt bé.
Bé, des d'aquí crec que és la millor secció i la millor hora per donar una forta abraçada i molts ànims a tots els companys que no ocupen les cadires ara mateix, no?
Exacte. Que recuperin aviat.
A veure, veniu aviat.
Que vinguin aviat, que vinguin aviat. Doncs avui també, dia 9 de març, sabeu quin dia internacional és?
Home, és que aquí cada dia és un dia internacional.
No, és que t'estàs llegint el guió i així no va, el Xavi.
Jo sí.
Quin dia internacional és? No és el Dia Internacional de la Truita i avui també us porto una altra curiositat.
Això no és el dijous gras.
No, és diferent. És diferent. Avui és el Dia Internacional de la Truita. No sé jo si a Cancún celebren el dijous gras. Saps?
Podria ser.
Podria ser, dic que no ho sé.
Si per fan servir el calendari cristià, sí.
Vinga, el que sí que sé de ben segur és que avui fa exactament 63 anys que per primera vegada en tota la història la Barbie, la conegudíssima Barbie, va sortir a la llum.
Sí, sí.
Molt bé.
Sabeu quan valia al principi? Digue un preu, en dòlars, però. Ostres. La primera nina Barbie que va sortir la llum fa 63 anys, quan valia... No, és que en Xavi s'està llegint el guió i així no.
No, no ho sé, no ho sé.
50, no sé, 50. Eren cares, jo me'n recordo, jo n'he tingut moltes, sí, eren cares.
No. Nena, no. Tu n'has tingut moltes, però clar, fa 63 anys no en tenies moltes. La primera... Ja. $3.
Molt bé.
Només?
Jo vaig conviure amb tot de Barbies a la meva infància.
Ah, sí?
Sí, clar, jo crec que era la joguina preferida de la meva germana i, per tant, cada cop que entrava a l'habitació...
És que jo crec que no només era la Barbie, sinó tots els complements que podies comprar.
Havia d'anar fent patades a totes les Barbies que hi havia pel mig.
Això era més de nenuco. De fet, ara que estàs explicant històries com si fossis un senyor de 60 anys, Xavi, deixa'm dir-te que ahir el meu pare em va dir que no et vaig deixar parlar gaire i que, per favor, expliquessis la història personal que tens amb en Pau Riba, que sé, de ben segur que et vas quedar amb ganes d'explicar-la i ara no vull saber... No vull semblar jo la persona que et tallo, així que et deixo 2 minuts de glòria, explica la teva història personal amb en Pau Riba i, si vols, Jordi, tenim alguna cançó d'en Pau Riba?
No és història personal amb Pau Riba. Perquè,
és la teva història que tu no el coneixes.
Sí. No conec a Pau Riba personalment.
Espera, que posem en Pau Riba per sota, que així t'acompanya millor. Ara.
Molt bé.
Comença.
O sigui, a mi em va fascinar la figura de Pau Riba en una entrevista que li vaig escoltar quan jo era molt petit, amb 11 o 12 anys, a Catalunya Ràdio, un programa que feien els dissabtes a les tardes.
Com es deia el programa?
El Tardà.
Ja que estem aprenent...
Mític programa de música de Catalunya Ràdio. Aleshores, allà va fascinar el Dioptria, que era el disc, el mític disc. Jo vaig estar durant molts anys buscant aquest disc totes les botigues de discos, però estava descatalogat. No existia, perquè era un disc antic i ja no es fabricava. Que era poques CDs, aquest disc es va editar en vinil i no sortia. Doncs aquest disc resulta que estava amagat a casa meva, perquè el meu pare el va portar durant molts anys d'una col·lecció que li havien donat en una casa de discos.
Al costat de les Barbies.
Podria ser, no, estava al magatzem de sota casa, però aquell disc no el vaig descobrir fins que jo ja vaig tenir gairebé 25 anys. Quan vaig estar com a 11 o 12 anys buscant aquest disc, i aquesta és la relació, però la figura de Pau Riba m'ha fascinat sempre, però vull tenir aquesta relació personal amb el disc Dioptria, que considero dels millors.
I em quedo amb el titular que vas deixar anar ahir, un titular gloriós, que és que la cultura sense la contracultura d'en Pau Riba no existiria. Gràcies per Correcte. Aquesta historieta, Xavi.
Molt bé, ja està, ja fet aquí.
Ja te'n pots anar.
De vell savi.
No, vinga, no. Continuem aquesta secció parlant d'un grup de música que potser no et fascina, però avui n'hem de parlar perquè Stay Homes ha publicat la cançó És per ti, amb el popular cantant panameny Rubén Blades.
No podem passar a parlar de Pau Riba a picar la cançó de Stay Homes.
Em sap greu, jo quin enllaç vols que... He intentat fer un enllaç, mira. La cançó està molt bé, que l'he escoltada i de fet m'agrada moltíssim. Les mejillas mojadas
y solo quedan las colillas y una botella por abrir. Aún me pregunto si tanto sufrir me llevará a la orilla.
Aquesta cançó que té ritme, Xavi, sí o no?
Sí, té molt ritme, però la gràcia d'Estris Comas no és que era un grup de confinament. Ara que ja estem tots desconfinats, quin sentit té que segueixin tocant?
Jo crec que és el record de la nostàlgia de les terrasses i d'aquelles tardes de...
Jo crec que molta gent de Catalunya té nostàlgia del confinament, d'estar tancat 3 mesos a casa seva.
Em permets el luxe de passar de parlar dels Stay Homes al cartell de Sónar o això
Mira,
també?
Mira, això m'agrada més.
Això t'agrada més? Doncs sí. Vinga, va, comença a parlar del cartell del Sónar 2022.
Perquè el festival retorna aquest any després de l'aturada de la pandèmia i avui ha tancat el seu cartell amb l'anunci d'una trentena de noves incorporacions, entre les quals destaca el retorn del Niño de Elche, el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés. Atenció, no us el perdeu. No te'ls perdis, Olma, si vas al Sónar. Reinterpreten el disc Clamor i el nou show també en viu de Samantha Hudson. El duet britànic Paranoid London i les propostes de música de balls emergents com l'australià Party Boy 69 són altres incorporacions destacades després de 2 anys d'absència per la pandèmia d'aquest festival que es tornarà a fer del 16 al 18 de juny.
Xavi, no t'ofeguis.
És que m'agrada molt. També hi ha altres artistes confirmats. Chemical Brothers, el Setangana també, The Blaze també, Morat, bueno, Bonatti Peluso també hi actuarà. Bon festival al Sónar aquest
any. Bon festival i m'agradaria saber quina cançó t'has quedat de tot aquest cartell que hem conegut avui del Sónar. A veure,
doncs mira,
musical.
A mi em va fascinar molt el concert que van fer Maria Arnal i Marcel Bagés l'any passat al Festival Vida. No els coneixia, els havia escoltat així per sobre, però el directe em van agradar molt i he escollit aquesta cançó que forma part del disc Clamor, que es diu Fiera de mi.
L'escoltem, doncs.
Sopor la humanidad, provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar, aunque tú también humana sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muerde el cuello. caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello.
Què et sembla?
Ui, t'hem posat d'acord, eh? Demanava dir, ara sí que no et torno a saludar, sinó que t'acomiado ja per última vegada. M'agrada, m'agrada aquesta
demà,
fiera
demà
de mi.
Demà hi tornem.
Demà hi tornem, per última vegada per avui. Gràcies, Xavi, per portar-nos aquesta fiera de mi de Maria Arnal. Gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos durant tot el dia d'avui. Demà hi tornem tots. Ara, si un dia més, ho deixem aquí. Gràcies a tot l'equip d'informatius, als tècnics, i us deixem amb el Tot anirà bé de Toni Marín.
Ancestral y las lágrimas en flamas de...